Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
Ei, hola, com estàs, cocodril? Passa, passa. Benvingut al club. Estàs convidat novament a un viatge apassionant per la màquina del temps. Et proposem, en la pròxima hora, recuperar meravelloses cançons oblidades i la música preferida de convidats molt coneguts. Però els primers minuts volem dedicar-los al nostre malaurat company Constantino Romero. Aquesta va ser una de les precioses cançons que va sonar a la cerimònia de comiat al tanatori. Sending the clowns, que entrin els pallassos. Va tenir moltes versions, escollim la de Judy Collins.
Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, you in midair. Where are the clowns? Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps tearing around, one who can't move. Where are the clouds? Send in the clouds just when I'd stop. Don't you love fuss? My fault, I feel. I thought that you'd want what I want. Sorry, my dear. But where are the clouds? Send in the clouds. Don't bother, there he isn't it rich? Isn't it queer? Losing my timing this late in my career. But where are the clouds? There ought to be clouds.
Sending the clowns, que entrin els pallassos. la prodigiosa veu de Judy Ulls Blaus Collins. Una de les diverses i precioses cançons que van sonar i en directe a la cerimònia de comiat de l'estimat i ja enyorat company Constantino Romero, que segurament la majoria de la gent de la resta de l'estat va descobrir com a presentador de concursos de televisió de gran èxit als anys 90, com El Tiempo es Oro. Però Constantino aleshores ja feia molts anys que era tot un artista en el món del doblatge, fent protagonistes importantíssims. I també aquí havíem tingut l'ocasió de veure'l en teatre, fent musicals, és a més, cantant, i en català, tot i que la seva ciutat d'origen era Albacete. El 1999, el cocodril estava molt content, celebrava 7 anys ja en antena del programa i 2 anys de la discoteca estable Cocodrilo Club, que apostava, a més de la nostra selecció en versions originals dels grans èxits dels anys 60, 70, 80, per la música en directe a totes les sessions. I Constantino va ser tan amable de convocar-vos a compartir aquell doble aniversari.
Os recordamos que en noviembre celebramos doble aniversario. 7 años en antena de Hasta Luego Cocodrilo y 2 años de Cocodrilo Club. En noviembre, doble aniversario. Os esperamos.
Constantino, pero ¿tú qué hacías de jovencito?
Yo de joven me dedicaba a trabajar y poca cosa más. Me distraía muy poco, eso es cierto. Yo tenía una obsesión y era sacar a mi madre de trabajar. No era fácil. Los desahogos amorosos en aquella época del Preguero, del Alain Barrière con David, o Michel Polnareff, o toda esta gente, nuestras canciones melosas, que incitaban a algo que no se podía practicar en absoluto. Había un local en la calle Aragón con entonces Vía Laietana, hoy Pau Claris, que se llamaba, y creo que se llama Capsa, sí, donde abajo en los sótanos se hacían guateques no ilegales ni clandestinos, pero bueno, voluntarios, y cobraban en la puerta y te daban un cubata adentro. Era una cosa que organizaban ahí. Y bueno, íbamos ahí pues a ver a Adriano Celentano, básicamente. La primera novia, sí. Estuve un año así, saliendo. Ella venía a la radio los domingos porque yo estaba en la radio y acabó harta de mí y me envió a hacer puñetas. Sí, sí.
Preguero per te che hai la notte nel cuore, e se tu lo vorrai crederai. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai crederai. Non devi odiare il sole perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, su di noi. Dal castello o del silenzio, e ti vede anche te, e già sento che anche tu lo vedrai. Egli sa che lo vedrai solo con gli occhi miei, ed il mondo la sua luce riavrà. Io t'amo, 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 oh, oh, questo è il primo segno che dà la tua fede nel Signor, nel Signor.
I en temps del gran clàssic Preguero en versió d'Adriano Celentano, que és la que més va agradar aquí, Constantino Romero ens recordava els seus inicis a la ràdio i a la seva primera nòvia. Que molts companys de professió, si m'estan escoltant, i sé que alguns a vegades ho fan, s'hauran sentit identificats. Amb aquells horaris estranys, quan a la ràdio ens tocava treballar tant de nit com en dies festius, al principi els hi feia gràcia, venien a buscar-los a la ràdio, però després, com ha dit el Constantino, les novietes ens enviaven a fer punyetes. Però el que molta gent no sap és que Constantino, evidentment, va començar a la ràdio, i abans de Ràdio Barcelona, on ja es va consolidar, a Ràdio Joventut, no?
Ràdio Joventut. Jo hi vaig abrir la emissió a les 6 de la mañana, i lo que sonava era el saltiró de la cardina, el cara al sol i el himno nacional español. Era una emisora de la cadena azul, del Frente de Juventudes. Empecé yo a entrar en ese mundo mágico que yo imaginaba de niño. De repente me encontré con un micro delante diciendo: transmite Radio Juventud de Barcelona. Y dije: ¡ah, ha ocurrido! Por fin. Aquello que yo pensaba de cuando oía: aquí Radio Intercontinental, Madrid, aquí Radio Andorra, todas aquellas cosas. Y bueno, pues me pareció que había completado una especie de círculo. Y que va, era el principio de algo. El director de Radio Barcelona en aquella época, Tarín, Manuel Tarín Iglesias, va a hacer usted un programa musical. Yo, musical, yo ni me había planteado hacer nada musical. Sí, hombre, sí, que eso para los jóvenes es muy interesante. Total, digo, bueno, me pongo a ello.
La música ya onde todos los días aquí en Radio Barcelona, en la compañía de José María Baqué, Manuel Cornejo y Constantino Romero.
Conseguimos hacer quizá el primer programa con un cierto formato, ¿no? Que se ha hecho en Barcelona, seguro, en España no lo sé. Y era el Radio Young.
Todas las canciones que son éxito hacen stop en Radio Young. Y John Gladys Knight and the Pips. Con sonido de la joven América.
Radio Barcelona estaba suscrita al Billboard. Y eso suponía que quincenalmente llegaran a la emisora 4 o 5 discos, singles, ¿no? Pero lo suficiente como para, con la acumulación que se había producido en el año de suscripción que llevaban, hubiera ahí una cantidad de discos tal que nos permitía hacer un programa nuevo con músicas que no habían sonado jamás y que eran, curiosamente además, lo que estaba de actualidad en Estados Unidos.
¡Bravo, José María! ¡Bravo, Manolo! ¡Bravo, Constantino!
Y duró tiempo y lo hicimos con la ilusión con la que posiblemente no hayamos hecho nunca, ninguno de los tres, nada más. Nos pagaban 1000 pesetas al mes para los tres.
1000 pesetas al mes i para los tres, sí, companys cocodrils. Constantino Romero va ser un dels primers DJs de ràdio d'aquest país que va trencar aquella encursetada ràdio dels anys 60.
Radio Young.
Radio Young. Va ser el seu feliç invent. I de l'arxiu particular del teu amic del cocodril, atenció, ens transportem a 1969.
Miro. ¿Lo conoces? Jeje. Es él.
Dizzy. I'm so dizzy.
El aturdido Tommy Rowe. El creador de Heather Honey. Sube Tommy Rowe.
Oh, Heather Honey.
Sube Heather Honey.
Born as the
Pega con fuerza su estilo y su música.
Oh, Heather Honey.
En todo el mundo se reconoce a Tommy Rowe.
So
en todo el mundo se reconoce a Jack and Jill.
Oh,
una bonita pareja que hace música y que hace éxito, Tommy Rowe.
Aquí, ja ho veus, ja ho sents. Com si el temps no hagués passat. Estem sintonitzant Ràdio Barcelona. Som a 1969. En antena, cada nit, Radio Young amb Constantino Romero.
Jack and Jill, ellos son con Tommy Rowe, llegaron a Radio Young y con éxito siempre dan la vuelta al mundo. Pero hacen un stop aquí en...
Hey now, let me hear everybody say B,
Ra,
Ra,
E,
D,
D,
O,
F, Young.
Constantino, la radio fue tu primer amor, ¿verdad?
Bueno, la radio fue mi primer amor porque yo había salido de un colegio de curas y al cabo de un año de haber sufrido la traumática experiencia del internado me encontré con el amor de la radio y yo me entregué de lleno a ese amor, me abrió sus brazos y yo me dejé querer y le di todo lo que tenía, que era mi tiempo, mi disponibilidad, mis renuncias, absolutamente todo. Yo, a partir de que me pusieron un micrófono delante, pensé que ahí estaba mi camino y del micrófono pues han salido todas las demás cosas. Había también una cámara de televisión y un escenario de teatro detrás de aquel micrófono, pero lo primero fue la palabra, el micrófono.
Hermano, que te vas a California.
Potser molts de vosaltres recordeu aquesta cançó, inclosa en un àlbum que Joan Manuel Serrat va publicar el 1974. El que molt poca gent sap és que l'hermano, al que es referia Joan Manuel, era Constantino Romero, que aquell any va decidir deixar tota la feina, la família, els amics, tot el que tenia a Barcelona, a Catalunya, i anar a Califòrnia. Joan Manuel Serrat li va dedicar aquesta cançó. Ho va fer Constantino per amor, però no va sortir bé. Va tornar al poc temps i per això no li agradava mai a Constantino parlar d'aquesta cançó. I crec que Joan Manuel Serrat tampoc l'ha cantat mai més a cap dels seus concerts en directe. Però, bueno, Constantino, esto más o menos es la historia. Al menos la canción realmente estaba dedicada a ti, ¿no?
Sí. De hecho, la primera persona que escuchó esa canción fui yo, sí.
Hermano, que te vas a California. 1, 2, 1 de Panam. Llévale a esa muchacha que te espera.
olor de arpillera, aceituna y azahar, algarrobos y chumberas, y mi navaja tripera, que de vez en cuando, solo de vez en cuando, dio un guiño al sol. Y ahora vuela, y ahora vuela, y a 10,000 metros sobre el mar, pensando en ella, queriendo llegar, y ahora vuela. Vuela, hermano, que te vas a California. 1, 2, 1 de Panam. Cuéntale a esa muchacha que te espera también la quimera, la esperanza y el ayer, que colgaste en la ventana, que será suya mañana. Y de vez en cuando, solo de vez en cuando, recuérdanos. Y ahora vuela, y ahora vuela, a 10,000 metros sobre el mar, pensando en ella, queriendo llegar, ahora vuela. Vuela. Vuela.
Quin luxe, eh, Cocodrils? Que Joan Manuel Serrat escrivís, gravés i publiqués una cançó dedicada a la història d'amor de Constantino Romero. Era el 1974. I de vez en cuando, solo de vez en cuando, recuérdanos. Recordem un altre fragment del seu Radio Young 1969, Ràdio Barcelona.
En Ràdio Young! Hey! En Ràdio Barcelona.
Hey! I went down to 42nd Street, thought I'd get a bite to eat.
Cuando canta Duke Baxter.
I like me, you know, she sure look good. Told me that her heart was broken, asked me what it was I smoking. All she had was an old bus token, yes I would. And said she was alone. Would I be so good to accompany her home? If I could, yeah. But everybody knows Matilda.
Everybody knows, Matilda.
Matilda. Matilda. Ain't no life for a young girl. All alone in a great big world, Matilda.
Todo el mundo conoce a Matilda.
Town. All the shades were pulled and drawn. Nobody, not a soul around. She smiled at me.
Tú no la conoces, toma, te la presento. Amigo, esta es Matilda. Se la presenta Radio Young.
Heard a voice and a silent soul said, let me in. Till the son of boyfriend had a gun.
Knows Matilda. Con ritmo todo el mundo la conoce. La conoces porque te la presentó aquí Dukes Buster.
Aquesta és la música que li agradava posar per la ràdio a Radio Young, el seu màgic programa a finals dels anys 60 i principis dels 70 des de l'antena de Ràdio Barcelona a Constantino Romero. Però després, evidentment, han hagut moltes altres cançons que formen part de la seva banda sonora més especial, com aquesta de Gabinete Caligari.
Cuando esta canción estaba en pleno apogeo, estaba muy de moda, yo estaba en Madrid haciendo en el Centro Dramático Nacional una obra de Calderón, y por la noche nos íbamos a dar una vuelta por una sala que no sé si existe aún. Estaba en la calle Jardines y se llamaba Sol. Mi vida en Madrid ha sido prácticamente simultánea con mi vida en Barcelona. Cuando yo en Radio Barcelona hacía el gran musical, esto es en los años 70, yo iba cada semana a Madrid ya, ¿no? Y luego a Madrid he seguido yendo por diferentes motivos siempre.
Quatre Roses de Gabinete Caligari, la banda de Jaime Urrutia, era una de les cançons més especials per Constantino Romero. Era també la cançó que li hagués agradat escriure al meu amic Carlitos Segarra, el líder de Los Rebeldes.
No tenemos miedo a nada porque no tenemos nada, nada que perder. Y ese es el secreto para nunca echarse atrás, para llegar y vencer. Abrimos puertas cerradas a patadas o a base de
una cançó en especial que tu t'hagués agradat escriure? Tu que has escrit algunes de les cançons més inoblidables de la història del rock que s'ha fet en aquest país, una que t'hagués agradat firmar com a autor de lletra i música?
Doncs mira, si fos de rock espanyol, una cançó que sempre li faig broma al meu company Jaime Urrutia, de Gabinete Caligari, de dir que le odio porque Cuatro Rosas la tendría que haber escrito yo. És una cançó que em fa molta ràbia per l'estil.
Thank you. Quatre Roses, Jaime Urruti al capdavant de Gabinete Caligari, és una de les cançons més especials de Constantino Romero i la que li hagués agradat escriure a Carlos Segarra, líder dels Rebeldes. Però a ell, a Jaime Urruti, a quina li hagués agradat escriure?
¿Qué canción te hubiera gustado escribir?
Es una pregunta bastante... A ver, si me ocurren tantas, no sé, ahora cualquiera, no sé, una de Lou Reed que se llama Take a Walk on the Wall Side, por ejemplo. Se me ha ocurrido esa, como te podría haber dicho mil más.
Ah, pues se te ha ocurrido la misma que al mestre Àngel Casas. Ah,
però quan als anys 60 parlàvem de 30 anys endarrere, els que començàvem, jo era, vaig començar als 67, estàvem parlant dels anys 30. Sí. I ja, aleshores sí que els anys 30, que només feia 30 anys, ens semblaven que era una cosa...
Ara no.
I en canvi ara als anys 60 ens sembla una cosa que, bueno, que... Perquè a partir dels 60 canvia el món, evidentment, i el món de la música fonamentalment, no? I el món del cinema, i el món de l'espectacle, i del teatre, i dels musicals, i tal. I l'estil és molt diferent. I és clar, està més a prop del que ara s'escolta la música que es fa als anys 60 que als anys 60 dels anys 30.
Evidentment, clar que sí.
La música dels anys 30 era els couplets, i això ja quedava antic, quedava antiga fins i tot la copla als anys 60, no? En canvi ara, escolta, les cançons que es van produir als anys 60 i 70... Bueno,
hi ha moltes que s'haguessin pogut gravar la setmana passada.
I que
conserven tota la frescura.
I que es continuen escoltant. Que és la història, no?
Àngel, podries destacar-nos de totes les cançons que t'han agradat i de totes les que signifiquen per tu un record d'una vivència molt especial, una? És molt difícil, però
no,
és un joc.
No podria, però és impossible tenir-ne una només. Però n'hi ha una que a mi per mi té records molt especials, que és el Walk on the Wall Side de Lou Reed, que a més l'he fet servir en diverses sintonies i tal. No, i és perquè realment l'aparició de Lou Reed és un disc produït pel David Bowie, com tu saps, i és un disc que arriba a les meves mans amb curioses circumstàncies. És un disc molt complet, és perfecte, i passa una mica de la, deixa'm dir-ho amb tot el respecte, la pallassada glamurosa i allò que el malaurat ara no me recordo el nom, deia el Guy Power, que ho deia el... no me recordo, va morir, pobre.
El
Joaquín Luqui. Deia Guy Power, que a fora en deien glam rock, però ell en deia Guy Power. Bueno, doncs passa aquest concepte que era molt dels anys de finals dels 60, passa a tot el entramat de Nova York, a l'underground de Nova York, no?, amb el Velvet Underground de Lou Reed, el John Cale i la Nico i tota la colla aquella, i fa ell, es desenganxa d'aquella estructura i fa el seu primer disc. I és un disc que m'arriba a mi, que me'l porta el Gai Mercader, acaba d'arribar de Londres i em diu, t'he portat un regalo, escolta't això que t'encantarà. I probablement és el primer disc d'importació que cau a les meves mans. Tot i que després de la SER, a través de Billboard, rebíem els singles estrangers, perquè aquí sempre s'editava amb bastant de retard la música.
Sí, s'editava.
Sí, s'editava. I aquest disc, a part que em sembla un disc completíssim, dels LPs més complets que... Ja n'hi ha molts, perquè podríem parlar de tota la primera etapa i segona de Pink Floyd, que són discos molt complets, i fins i tot ens en podríem anar a Califòrnia i anar a buscar els Eagles, i anar a buscar Crosby, Stills and Nash, i anar a buscar tot això. És que és molt ampli, o quedar-nos aquí i escoltar les cançons nostàlgiques del Serrat, quan parla del seu carrer i del seu barri, de la seva gent. És tan ampli el bano de possibilitats que és impossible, no? Però per mi aquesta cançó té un sentit especial i me l'escolto moltes vegades, perquè a més aquella entrada de baix, els cors dels nois sent falsets, no?, que imiten les drag queens, que en realitat encara no es deien drag queens de Nova York d'aquella època. Bueno, és tot una atmosfera de vici i canalla, una atmosfera canalla molt característica dels 70 a Nova York.
Àngel, recorda'm detalls, coses que fèieu tu amb el Constantino Romero i amb el nostre col·laborador de luxe, ara Rafael Turi, en aquella ràdio màgica dels anys 70.
Apostàvem per cançons. Me recordo que amb el Tino i el Turi, una cançó de Three Dog Night, que recordaràs el grup, un trio de vocal de Nova York, que es deia Never Been to Spain, Nunca Estuve en España, dèiem la traducció, que vam apostar per aquesta cançó i vam estar dues setmanes allò, perquè era molt bona, realment era molt bona aquesta banda, que no és una banda que no va tenir molta més història. Jo cada dues setmanes ens arriba que és no radiable perquè es titulava Nunca estuve en Espanya.
Vaja.
I en Sants en Manato li ven a fer punyetes. O sigui que...
Era aquesta.
Well, I never been to Spain, but I kinda like the music. See, the ladies are insane there, and they sure know how to use it. They don't abuse it, never gonna lose it. I can't refuse it. Mm-hmm. Well, I've never been to England, but I kinda like the Beatles. Well, I hit it for Las Vegas, only made it out to Needles. So good, will feel so good. Well, I never been to heaven, but I've been to Oklahoma. Oh, they tell me I was born there, but I really don't remember. Yeah, no.
La música de la banda Three Dog Night. Realment bona aquesta, eh? Never been to Spain. Però senzillament perquè es deia mai he estat a Espanya, va ser prohibida la seva radiodifusió. Ens ho explicava el mestre Àngel Casas, que aleshores era cap de programes musicals de Ràdio Barcelona i feia programes realment fantàstics al costat de Rafael Túria, Constantino Romero, Pepe Antequera, també en el Trotadiscos. La censura, Àngel, era molt ridícula, eh?
No, el que és ridícul és que amb temes en principi innocus, que no, la música no és tan innocu, eh? No, no fotem, però en principi innocus, sobretot des del punt de vista de censura, i hagués... perquè... Jo recordo quan prohibien els cantautors, no? I els hi feien aquesta mateixa putada. Els utilitzaven el disc, però no els hi deixaven cantar en directe, per exemple, no? O els hi prohibien a la ràdio. Però com el rock, en principi els censors d'anglès no tenien ni puta idea, eh? Doncs també es fixessin en això.
Per si un cas, no?
Per si de cas. Hi ha la història mítica de The Sticky Fingers de Rolling Stones, que, sí, bueno, que està buscat a tota la portada que es va fer per Espanya, que és la portada exclusiva que va fer la companyia per Espanya, que era, en comptes de la bragueta que hi havia, era un pot d'on sortien uns dits pringosos. Això és una portada que busquen els col·leccionistes de tot el món.
Perquè només va sortir aquí.
És una singularitat. Vull dir, i van fer l'edició que van fer, no? Sí, ja veus com va ser, com era aquella època.
Però m'ha agradat molt que recordessis totes aquestes coses, sobretot per als oients joves que ens segueixen, que ens consta que són moltíssims, i perquè s'imaginin en aquells inicis dels anys 70 com l'Àngel Casas i milers més de joves ens sentíem al punxar una cançó que es deia que ens recomanava caminar pel costat més perillós, no? Quin morbo que tenia això en aquell moment.
Sí, home, i tant, t'imagines? I era Nova York, vull dir que per nosaltres ja era mític i encara no havia començat el boom de Woody Allen, o sigui que Nova York, jo la primera vegada que vaig a Nova York devia ser a principis dels 70, ostres, vaig al·lucinar pepinillos. I quan vaig trepitjar la costa del Pacífic, és a dir, Califòrnia, d'on havien sorgit tants grups mítics, mira, me'n vaig anar, vaig buscar la portada, la famosa portada de l'Hotel Califòrnia dels Eagles. Que en realitat no és un hotel que es digui Hotel Califòrnia, sinó és l'Hotel Beverly Hills. Existeix aquest hotel, és a dir, aquelles palmeres, aquest tipus
de la portada.
La colonial de la portada existeix, es diu Beverly Hills Hotel, i està a Beverly Hills. I recordo quan feia Musical Express vaig fer una mena de punt, des d'allà, perquè aprofitàvem que anàvem a llocs emblemàtics, com a B-Road, o que anàvem de pas per fer altres coses, i aleshores fèiem un petit espai on dèiem, doncs aquí, ara veieu això, és on es va fer la fotografia famosa, no sé què, o les famoses fàbrica de les xamaneies de Pink Floyd, d'Animals, em sembla que era el disc, doncs també. Retratàvem aquestes coses perquè, en el fons, jo que dic que no sóc gens mitificador ni fan, però sí que aquestes coses t'emocionen una mica, no? És la història de la meva generació.
Per no perdre la memòria, Cocodril Club amb l'Albert Malla.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey,
take a walk on the wild side, and the colored girls say, do 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 do.
Walk on the wild side. Caminar per la vida, per al costat més salvatge, el més arriscat, el més perillós. I el saxo? Aquí està el meravellós saxo. D'aquesta cançó, que és la que li hagués agradat escriure a Jaime Urrutia, que n'ha escrit de moltes i de molt bones, líder dels Gabinete Caligari, un dels màxims exponents d'aquella movida madrilenya històrica dels anys 80. És també la cançó més especial per un home que en sap molt de música i que hagués pogut escollir moltes més de molt bones, l'Àngel Casas. Estàs a gust aquí al club, amb la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments?
Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
Aquí a Ràdio Estel, escolta el Cocodril Club els dissabtes i els diumenges, de 2 a 3 de la tarda en antena. Algú va dir que la música posa color als records i paralitza el temps. Deixa't portar.
Deixa't seduir pel Cocodril Club.
Time for Sorrow, una oblidada cançó meravellosa d'un desconegut, Joe Egan, del 1972, que ens apropa a temps inoblidables de ràdio, de música i d'amor. I a un cantautor tan galàctic com en Jaume Sisa, quina cançó li hagués agradat escriure? M'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
Ostres, doncs és una pregunta molt difícil aquesta, tu, perquè no et sabria dir. Hi ha tantes cançons que m'agraden i que m'agradaria haver escrit que em costa molt. I mira, no sé, qualsevol cançó del Battiato, de Franco Battiato, per exemple una que es diu L'Animale, que parla de l'animal que porta dintre, de, que no li deixa viure perquè les passions se l'emporten, i en fi, és una cançó preciosa.
Complicado, si puedes renacer después y cambiar varias cosas, las frivolidades y tanta estupidez. Mientes, tú mientes bien, cuando te tengo junto a mí, tú me das la razón. Quisiera decirte que prefiero estar solo, y el animal que yo llevo dentro no me ha dejado nunca ser feliz. Me roba todo, hasta el café, me vuelve esclavo de mis pasiones, sin desistir jamás y nunca espera. Y el animal que yo llevo dentro te ama a ti.
Vivir no es muy complicado, si puedes renacer después y cambiar algunas cosas. Sería guapo, ¿eh?
Dentro de mí, chispas de fuego y el agua que lo apagará, si quieres ver cómo arde, espárcelo en el aire o déjalo en la tierra. Y el animal que yo llevo dentro no me ha dejado nunca ser feliz. Me roba todo, hasta el café, me vuelve esclavo de mis pasiones, sin desistir jamás y nunca esperar.
Y el animal que llevo dentro,
y el animal que yo llevo dentro, te ama a ti.
Te ama a ti. I el 2013, el gran Franco Battiato, després de molt temps de no fer-ho, publica un nou disc i també simultàniament el versiona al castellà en tots els seus temes. Temes nous, com Mi Testamento.
Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
L'ego al que venga, la imparcialidad, la voluntad de crecer y entender, la mirada feroz e indulgente para no ofender inútilmente. Leo mis ejercicios de respiración. Cristo en el Evangelio habla de reencarnación. Leo al amigo los años felices de las más audaces reflexiones, la libertad recíproca de no tener ataduras. Y me gustaba todo de mi vida mortal, hasta el olor que le daban los espárragos a la orina.
We will never die. We will never die.
tiempo perdido, quién sabe por qué, no se podrá recuperar. Los lenguajes urbanos se enlazan y se confunden en lo cotidiano. No fuisteis hechos para vivir como bestias, sino para perseguir virtud y conocimiento. La idea de lo visible alerta y mi esperanza espera. Desde ramas desnudas, gotas de lluvia se desprenden lentamente, mientras la urraca encima de un ciprés mira. Qué pena que yo no sepa volar, mas la oscura caída en las sombras me ha enseñado a remontar. Y me gustaba todo de mi vida mortal. No nos hemos muerto nunca, no hemos nacido jamás.